A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8, això és A primera hora, programa 675. Salut ho té tot a punt per vacunar 500.000 persones a la setmana si té prou dosis. Fira de Barcelona, el pavelló 11 de setembre de Lleida o el Palau Firal de Girona són alguns dels 6 grans espais de Catalunya on es vacunarà la població general, a més de tots els centres d'assistència primària i d'altres espais intermedis com pavellons o fires. Tot a punt, sí, això sí, a l'espera de més vacunes amb les que ja fa temps que s'especula. Es va especular amb els preus. Es va especular amb l'efectivitat. S'ha especulat en la compra i en l'enviament, sobre la seva perillositat. S'ha especulat massa, potser, amb unes vacunes per les que milers i milers de científics en un sol any van sumar esforços, recursos, hores i calés. S'ha especulat massa, potser, amb unes vacunes que salven vides i, quan més posades, més demostra la seva efectivitat, com a les residències del nostre país, sense anar més lluny. I és que en el món de l'especulació, en el segle de l'especulació, ja ho hem fet amb totes les coses essencials. Hem especulat amb la feina, hem especulat amb els diners, hem especulat amb l'habitatge, hem especulat amb l'aliment, amb l'aigua. Com no havíem també d'especular amb la vacuna de la pandèmia? Faríem bé de recordar sovint que en un sol dia al Regne Unit es vacunen 280.000 persones amb gairebé tota la població adulta vacunada. Faríem bé de recordar que el mateix dia a casa nostra se'n vacunen 10 de persones. Espanya, de fet, compta amb 12 vacunes administrades per cada 100.000 habitants. I si això és un desastre, que ho és, a països com l'Índia en tenen 3 per cada 100.000 habitants. I això, amics, ja no és un desastre, és una vergonya.
A primera hora, amb Joan Trias.
3 minuts, 2 minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, Rafa Sanauja i Berta Sacanella a la redacció, el control tècnic, Toni Huguet, Xavier Aguilar, Àngel Ribé, una de les veus de Ràdio Estel. L'escoltareu si ens truqueu al 93-409-2770. I a la codirecció i redacció d'aquest programa, Mercè Raga, què tal? Bon dia de nou.
Molt bon dia, Joan.
Avui bé?
Sí, molt bé. Sí, amb menys son, eh? No sé, els dimarts per mi és un dia complicat. Els dimecres ja remonto i ja dijous tornem a baixar.
Està bé, això.
És com...
la muntanya russa. Exacte. De Mercè Raga.
De tots, també, Joan.
No, sí. Ah. No, jo el dijous... és...
jo crec que sóc de les més despertes que hi ha a la redacció quan arribem. També et haig de dir això, eh? O no?
El protagonista del dia... Espera't, està col·locant els cascos. Pots o no?
El protagonista del dia, Joan, sí, Israel, que ha tornat a celebrar eleccions anticipades, les quartes en 2 anys, i s'han tornat a vincular a la revalidació d'un Netanyahu que ha tornat a guanyar, però tornarà a necessitar suports, en aquest cas, de la dreta.
Si treus el cap per la finestra aquesta hora...
Barcelona 10 graus, Lleida 5 graus, Girona 4 graus, Tarragona 8 graus i Andorra 1 grau.
Torna a guanyar Andorra per golejada a Lleida, està bé això, com hauria de ser. Avui de què parlarem en aquest programa?
Doncs mira, darrerament som molts els que ens preguntem per la campanya de vacunació, perquè a casa nostra triguem tant en vacunar mentre altres països tenen un alt percentatge de població vacunada. En parlarem avui amb el doctor Salvador Massip, doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i investigador a la Universitat de Leicester, a més de divulgador i escriptor de llibres com ara Lliçons d'una pandèmia. També farem el segon cafè avui, a les 9 del matí, amb el professor de l'ISCREP i jurista Eulogi Broto i la periodista experta en temes europeus, Teresa Carreras. I atenció, perquè avui volem parlar de les palmes, que molts utilitzarem aquest diumenge de Rams, però, a més, avui volem parlar de la iniciativa solidària que practiquen enguany des de Palmes Via Plana. En parlarem de tot plegat amb el mestre artesà Joan Baquer, de com es fa una palma, de com obtenir-la, però sobretot, Joan, d'aquesta iniciativa tan maca amb cap avi sense palma.
En parlarem de tot plegat amb Joan Baqué. Abans recordar-vos que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp del programa de Ràdio Estel al 663 99 30 62. Nota de veu al 663 99 30 62. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
D'aquests 2 milions de vacunes al mes que hi ha, quan hi hagi dosis d'aquests vacunats, que seran 2 milions, la Generalitat que preveu que els més grans de 80 estiguin immunitzats el 15 de maig. Aquests 10.000 sanitaris que injectaran el fàrmac en 500 punts repartits per tot Catalunya. Que Europa, Joan, està intentant frenar els viatges mentre que els Estats Units dobleguen la corba base d'injeccions. I parlem de política perquè Junts per Catalunya situa l'acord de govern català d'aquí uns dies o bé setmanes. Jordi Sánchez ho va dir ahir, on assegurava que no especularà sobre noves eleccions. Ara us n'expliquem més detalls d'aquesta conferència de Jordi Sánchez. I també, ja ho dèiem abans, aquests comicis a Israel, Benjamin Netanyahu, que carona la reelecció però necessitarà, això sí, de nou els ultres per poder governar. I que la Fiscalia ha demanat 70 anys de presó a Rodrigo Rato per frau fiscal.
Doncs res, escolta'm, especulació pel que fa a les vacunes. Rato gairebé condemnat de nou per frau fiscal. Tota la cúpula del Partit Popular per la Caixa B. Encara no hi ha acord de govern. Escolta, Mercè, tot anirà bé. Tot anirà bé.
Trec el cap per la finestra del vagó. Veig algú que espera a l'estació amb un paper que du el meu nom. Pujo un cotxe que té més anys que jo. A la ràdio sona la cançó Take Me Home, Country Roads. Oh. Tot anirà bé. Quan cau el sol, farem una pensió. Els queda lliure una habitació al costat del menjador. A mitjanit, de sobte sento un crit. I algú que riu em fa sortir del llit. T'esperem, diu, al segon pis. Oh, 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 oh. I el cor em diu que tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé. I ara, 20 anys després, recordo aquell moment i ens veig a tots tan bé. Tornaria a agafar el tren, tornaria a aquell hotel per trobar-te entre la gent. I ara el cor em diu que tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé. I ara el cor et diu
10 minuts que passen de les 8 del matí i hora d'ençat de programa amb la informació més destacada que passa per aquest pla de vacunació massiva a l'espera, això sí, de més vacunes a casa nostra, Mercè.
El Departament de Salut ha anunciat el seu pla que preveu vacunar fins a 500.000 persones a la setmana. Això sí, Joan, quan arribin les vacunes necessàries. L'objectiu és immunitzar en el mínim temps possible 5,4 milions de persones, el 70% de la població major de 15 anys, el percentatge que es considera necessari per aconseguir aquesta anomenada immunització de ramat.
Hora de preguntar-se, doncs, on es vacunarà?
Mira, s'habilitaran prop de 500 espais de vacunació a tot casa nostra. Els principals punts on es vacunarà seran els 433 centres d'atenció primària que hi ha a Catalunya. A banda, hi haurà 46 centres de capacitat mitjana distribuïts per tot el territori, gestionats per dos o tres equips d'atenció primària que hi desplaçaran alguns dels seus professionals i que complementaran amb reforç extern. També hi hauran 6 grans espais de vacunació. Es tracta del pavelló 4 de la Fira de Barcelona, la Fira de Cornellà, el Poliesportiu de Sabadell, el pavelló 11 de setembre de Lleida, un espai encara concretat a la Regió Sanitària del Camp de Tarragona i el Palau Firal de Girona, o bé fins i tot espais tan emblemàtics com ara el Camp Nou.
I qui em vacunarà?
Mira, doncs, cada cap destinarà entre 2 i 3 professionals a la vacunació, una xifra que pot variar, en funció del nombre de dosis disponibles. Actualment, el departament disposa de 10.000 professionals, dels quals 9.000 s'han ofert amb una crida de voluntaris que podran, doncs, oferir suport als equips d'atenció primària quan ho necessitin.
I encara una altra que tots ens hem preguntat. Qui em citarà per vacunar-me?
Tranquils. El Servei Català de Salut enviarà un SMS o bé farà una trucada telefònica al pacient prioritzant, doncs, les persones més grans. El dia i l'hora es concertarà a través d'una plataforma web vacunacovidsalut.cat que habilitarà el departament. D'altra banda, és molt probable, Joan, que el govern català mantingui les mesures per Setmana Santa si no hi ha un augment desmesurat.
I a tot plegat, l'actual política de mobilitat espanyola ha estat criticada per la Comissió Europea, que ha demanat a Espanya coherència en les restriccions de viatges que aplica dins i fora de les seves fronteres.
Sí, la ministra d'Exteriors, Arantxa González Laya, insisteix que mantenir obertes les fronteres és una petició de la Unió Europea, que ha recomanat no tancar-les als viatges intracomunitaris, igual com demana que es viatgi només si és necessari amb prudència i respectant les recomanacions del lloc de destí. També que s'acoloreixi els mapes a nivell regional, segons la incidència Covid a cada regió. I és el que fem. Va dir les Balears, Navarra, Extremadura, Cantàbria i Múrcia tenen nivells d'incidència més baixos. La titular d'Exteriors insistia ahir que cada comunitat autònoma pren les mesures internes necessàries com exigeix la comissió per evitar un augment de contagis dins del seu territori. Es dona la paradoxa que dos dies després de l'arribada de més d'un miler de turistes a Mallorca, Alemanya, Joan, endureix les restriccions per Covid davant l'augment de contagis i allarga el confinament de la població fins al 18 d'abril amb el tancament de comerços no essencials, restaurants, hotels, gimnasos i espais culturals.
Pràcticament un minut i arribarem a un quart de 9 del matí. Hora de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC, ens ho explica tot plegat Armand Maravalla. Què tal? Bon dia.
Bon dia, és hora punta i hi ha retencions habituals de les carreteres. Comencem per la P7, que va carregada tant al Papiol per enllaçar amb la B23 com a Barberà, on hi ha 3 quilòmetres de retencions en sentit nord per anar cap a Girona. D'entrada a Barcelona per la Pota Sud, hi ha retencions a la C32, uns 2,5 quilòmetres a Sant Boi. A la A2 hi ha 3 quilòmetres a l'altura de Sant Joan d'Espí i a la B23 a Esplugues. Tot això per entrar a la capital. També hi ha trànsit congestionat a la C58 a Ripollet per anar cap a Sabadell i per enllaçar amb la P7 i a l'entrada de Barcelona per anar cap a la Trinitat. A la C31 queden encara 2 quilòmetres de retencions a Badalona d'entrada a la capital catalana. I pel que fa a les rondes, retencions des de la Trinitat fins a Vallcarca i a la Ronda Litoral hi ha diversos quilòmetres més densos del Besòs a la Barceloneta. Tot això en sentit Llobregat. I pel que fa al Vallès, hi ha retencions a la C17 a Parets per anar cap a Vic i a la C60 a la Roca per anar cap a Granollers i per enllaçar amb l'AP7. I per acabar, Avui hi ha etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. És força llarga i hi haurà afectacions a la xarxa viària. Entre el migdia i primera hora de la tarda es tallaran puntualment vies com la Nacional 2 a Pallejà, la C55 al Bages, la C17 a Montesquieu, la Nacional 260 a Ripoll o la C38 a Camprodon, a més d'altres carreteres locals. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. També m'agrada saber com està la situació del transport públic metropolità. Anem cap a Transmet. Xavi Torres, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Xavi. Nosaltres que continuem amb més informació perquè Junts per Catalunya diu que falten dies o setmanes per arribar a un acord amb Esquerra Republicana. Mercè.
Així és. Joan Jordi Sánchez va dir ahir una conferència que vol el Consell per la República com a òrgan de decisió independentista. Ho va dir en el marc d'una conferència a Barcelona sota el títol Un govern per fer, un govern per ser, aprofitant un permís amb el qual ha pogut sortir de la presó de Lledoners. A la primera fila de l'auditori de l'OMCE seguien la conferència ben atents, d'una banda la presidenta del Parlament, Laura Borràs, amb tots els consellers de Junts i el vicepresident del govern i candidat a la presidència, Pere Aragonès, com també amb la portaveu republicana, Marta Vilalta, a més de les diputades de la CUP, Eulàlia Reguant i Laia Estrada. Entre les que has públic permès també hi havia el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, i la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Pelucier. Joan, pel que fa a les negociacions per formar un nou govern, la formació de Carles Puigdemont va refredar ahir l'acord d'investidura.
Que res ens agradarà més a la gent de Junts per Catalunya que puguis deixar el càrrec que ara ocupes i assumeixis tan aviat com sigui possible la presidència de la Generalitat. Sigui d'aquí uns dies o unes setmanes, ens és igual. Per nosaltres no quedarà. Però nosaltres només formarem part d'una majoria estable i d'un govern si tenim el convenciment que hem superat les desconfiances que ens han fet tant de mal aquests últims temps.
Clar, aquesta clara menció a Pere Aragonès, que estava present en el públic, i ens quedem amb aquestes paraules de Jordi Sánchez, no?, que diu que falten dies o vint setmanes per arribar a aquest acord. En tot cas, el mateix Sánchez no va voler especular amb noves eleccions. De fet, Joan, el ple d'investidura s'ha de celebrar, en principi, divendres.
I a tot plegat, també ha quedat vetada la llei d'amnistia. La mesa del Congrés no ha admès a tràmit el text registrat pels grups independentistes i així, doncs, la iniciativa no es podrà debatre al ple de la Cambra Baixa.
El PSOE, PP i Vox van tombar ahir la proposició de llei d'Esquerra, Junts per Catalunya, PDeCAT i CUP. Ha estat, doncs, el dia que els lletrats del Congrés recomanessin en un informe que no es tramités perquè la concessió d'un indult general als presos independentistes entraria en una contradicció palmària i evident. Això ho feien evident, mai millor dit, aquesta setmana, doncs, als lletrats del Congrés. Hem de dir que aquest informe no és vinculant. Unides Podem es mostrava ahir en contra del no a l'admissió a tràmit.
I la Fiscalia demana més de 60 anys de presó per Rato, acusat de defraudar 8,5 milions d'euros.
Concretament, la Fiscalia Anticorrupció atribueix a l'expresident de Bankia 11 delictes de la hisenda pública a banda dels d'evasió, corrupció i falsedat documental.
I nova sentència polèmica a Catalunya per la violació a una dona.
Mira, Joan, l'Audiència de Lleida ha condemnat un home de 2 anys i mig de presó per abusar sexualment de l'exparella. La va violar al replà de l'edifici on viu la víctima, però la sentència, tot i reconèixer que la relació no va ser consentida, rebutja condemnar l'acusat per un delicte d'agressió sexual ni per violència masclista, perquè no hi aprecia prou violència ni tampoc ús de la força.
I el Festival Emergents que organitza l'Auditori de Barcelona i que comença aquest dijous fins diumenge que ve, estrena un nou format.
D'aquesta manera, el cicle que busca promoure nous talents musicals emergents en el panorama nacional i internacional passa de durar una setmana a concentrar-se en 4 dies. Els 16 concerts anunciats es dividiran en 4 simfònics, 4 de cambra, 4 de jazz i 2 corals. En l'àmbit de la Simfònica, l'OBC i el director d'orquestra japonès, Kazushi Ono, donaran suport a la violoncel·lista Anastasia Kobekina, considerada New Generation Artist per la BBC, i a la pianista Alexandra Dokhovan, que amb 13 anys és una jove talent avalada pel pianista Grigori Sokolov. Kobekina tocarà amb l'OBC aquest divendres el concert per violoncel de Robert Schumann, mentre que Dohan interpretarà el 27 i el 28 el concert per piano número 1 de Felix Mendelssohn.
I s'obren també les inscripcions a les colònies d'estiu de la Pere Tarrés amb l'aval del 2020.
Sí, aquest serà el segon any en què les colònies s'hauran de celebrar amb algunes restriccions doncs, per contenir la pandèmia.
Les congregacions, confraries i germandats de Lleida davant la impossibilitat de que per segon any consecutiu les tradicionals processons puguin sortir al carrer per les restriccions de la Covid-19 han organitzat una activitat alternativa que supleix, encara que sigui simbòlicament, l'absència de les manifestacions públiques i populars a les pròpies de la Setmana Santa.
La iniciativa, coordinada pel Secretariat de Confraries de Lleida, ha estat batejada amb el títol Ego sum via veritas et vita. Jo sóc el camí, la veritat i la vida. I pretén doncs, apropar els lleidatans al patrimoni cultural, artístic i religiós dels passos i grups escultòrics de la Setmana Santa lleidatana.
I en plan esportiva, 5 anys sense Johan Cruyff.
Cruyff, que va morir als 68 anys, víctima d'un càncer de pulmó, recordem, un 24 de març de l'any 2016, una pèrdua que va colpejar fa 5 anys al món del futbol. Considerat un dels millors jugadors i entrenadors de la història i també referent futbolístic i cultural lligat al Barça i a Catalunya. L'holandès manté la seva flama viva dels qui el recorden i a través de la Fundació Johan Cruyff, que continua molt activa a la ciutat.
Ronald Koeman té tota la confiança del president Joan Laporta.
Sí, segons ha pogut saber TV3, els màxims responsables de l'àrea esportiva li han donat tot el crèdit. L'actual tècnic ha demanat intervenir en els fitxatges per planificar la temporada que ve.
Vinga, doncs hora de saber també quan passen 21 minuts de les 8 del matí, quin temps serà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Ambient primaveral que tindrem avui al llarg del dia, però que contrasta amb el fred d'ara de primeres hores del matí. Per tant, contrast entre les temperatures mínimes, que encara ens recorden una mica l'hivern, però les màximes van pujant avui, valors màxims entre els 18 i els 22 graus a bona part de Catalunya, unes temperatures d'autèntica primavera i que encara poden pujar una mica més de cara a demà. Una jornada que comença amb algunes boirines cap a les comarques de l'interior, del prelitoral, però marxaran ràpidament i el sol s'imposarà a tot Catalunya. Aquesta tarda creixeran algunes nuvolades en lloc d'anar àrees de muntanya, però sense cap mena de conseqüència. I demà, un temps com el d'avui, però amb temperatures diurnes una miqueta més altes. Divendres sí que augmentarà una mica més la nuvolositat i fins i tot podria caure algun ruixat cap a l'àrea del Pirineu. De cara al cap de setmana, en principi tranquil·litat, més núvols dissabte, més sol diumenge.
Gràcies, Jordi, per saber també els actes importants d'un dia com avui. Saludem també a aquesta hora Berta Sacanell. Berta, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Avui a les 10 el vicepresident Pere Aragonès presidirà la reunió del Comitè Executiu de Crisi per la Covid-19. També a les 10 del matí la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, inaugurarà la jornada de presentació del Congrés de Bioeconomia, Innovació i Tecnologia. A les 11 el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, participarà en la presentació del projecte Esportcat.tv, la plataforma de continguts digitals de l'esport català. I finalment, a les 5 de la tarda, també Jordi Puigneró presidirà l'acte de lliurament dels Premis Alfons Ortuño d'Innovació i Bones Pràctiques a l'Administració. Aquests són els actes destacats per l'agenda política d'avui dimecres.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
No parlem gaire en aquests espais diaris de les noves tecnologies, perquè d'antuvi sembla que estiguin renyides amb la naturalesa que comporta l'aigua. Però això no és veritat, que estiguin renyides, vull dir, de cap manera, ni amb les noves tecnologies ni tampoc amb l'entreteniment.
El coneixement de l'aigua.
I és que avui us vull parlar d'un canal de ciència i entreteniment, Bruce Pup es diu, especialitzat en penjar al canal YouTube vídeos amb experiments sorprenents. Doncs bé, ha aconseguit captar l'atenció de milions de persones de tot el món amb una de les seves darreres propostes, el vídeo 10 Amazing Science Tricks Using Liquid, és a dir, 10 trucs increïbles de la ciència amb líquids, que acumula, atenció, més de 54 milions de visualitzacions i tot gràcies a 10 trucs espectaculars que tenen l'aigua de denominador comú. I podeu descobrir des de la manera de fer una bola que baixa pendents a càmera lenta fins a lupes casolanes per encendre foc, passant per bosses plenes d'aigua foradades per llapis sense que se'n vessi cap gota, il·lusions òptiques de tota mena i colors i masses líquides que ballen al ritme de la música. us ho recomano molt especialment. Recordeu, en anglès, ten amazing science tricks using liquid. Espero que el meu anglès macarrònic us faciliti la comprensió i l'accés a aquest vídeo. No us el perdeu, que realment paga la pena.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Vinga, 27 minuts que passen de les 8 del matí, a aquesta hora que ens volem fixar en el que diuen les portades més llegides del país. Mercè.
Com sempre, Joan, ens fixem en una notícia per a veure com els diaris doncs, ens informen d'aquesta informació. Si ens fixem avui en aquest pla de vacunació presentat per al Departament de Salut, veiem el diari Ara que ens informen que el pla de vacunació massiva a l'espera de més vacunes, no? Salut habilitarà el Camp Nou i la Fira de Barcelona per administrar fins a 500.000 dosis setmanals. Ens fixem en La Vanguardia. Com han enfocat aquesta notícia? Doncs mira, La Vanguardia utilitza aquest titular. Salut prepara la vacunació massiva després de Setmana Santa. El govern es veu capaç d'administrar 500.000 de dosis a la setmana. Això sí, si arriba als subministraments. El punt avui, el govern prepara la vacunació massiva de moment sense vacunes. I el periòdico ens informen que 2 milions de vacunes al mes quan hi hagi dosis. Ja veus que tots els diaris fan servir aquesta afirmació, però tot i així fan aquest afegitó, quan arribin les vacunes. I el País avui ens informen que una petita contradicció obliga a Pablo Iglesias a abandonar el govern 2 setmanes abans.
Canviem de país, canviem de qüestió, anem cap al periòdic d'Andorra.
Mira, avui llegim al periòdic d'Andorra que les queixes d'habitatge, atenció al consumidor, han augmentat. Ho han augmentat un 65%. Els sectors de serveis, allotjaments turístics i transports són, Joan, els que més reben demandes.
Portades dels principals diaris digitals locals i comarcals.
Comencem per diari de Girona. I és que Girona ha cedit al Palau Firal la Salut com a punt de vacunació massiva. Us ho explicàvem fa un moment. El govern, doncs, com ja saben, reprèn avui la vacunació amb aquesta vacuna AstraZeneca, treballadors de serveis essencials i a persones de la franja d'edat entre 60 i 65 anys. Anem cap a Lleida. La Mañana ens informen que la campanya de la fruita s'iniciarà amb un cribratge als treballadors i amb més punts de vacunació. El diari Més, Tarragona destinarà 500.000 euros en bons per incentivar el comerç. I al FAR, des del Baix Llobregat i l'Hospitalet, llegim que els serveis de Bicibox i el eBicibox guanyen usuaris durant la pandèmia.
Marca d'aquesta casa, portades dels principals diaris digitals religiosos.
CatalunyaCristiana.cat, en un dels seus posts, doncs, agafen, recullen aquestes declaracions de Xavier Marín, ell és relator del document de diversitat religiosa i mitjans, una expressió de la voluntat de diàleg que reivindica, doncs, la confiança mútua. Aquestes declaracions són de Xavier Marín, que va parlar ahir a Ràdio Estel amb Ignasi Miranda i ho recull avui al Catalunya Cristiana. Recullen també aquestes declaracions del mateix Marín. Els comunicadors poden ser grans educadors de les religions. I és que és un informe que es va presentar aquesta setmana per part d'Afers Religiosos. A Flama.info llegim que el Palau de la Música ha posat el focus i tots els esforços per fomentar la inclusió a través de la música i el cant coral gràcies a la tecnologia i a les noves plataformes. A Religió Digital llegim que els advocats querellants en la causa penal de l'assassinat de Sant Òscar Romero el 1980, El Salvador, Joan Crim, que complirà 41 anys en pocs dies, va denunciar aquest dilluns que el procés penal presenta obstacles que no permeten avançar. I a Vida Nueva llegim que l'Acadèmia Llatinoamericana de Líders Catòlics, juntament amb l'Arxidiòcesi de Madrid, han organitzat un recés virtual internacional de Setmana Santa per famílies de dirigents socials i polítics d'Iberoamèrica. Serà el proper dilluns, 29 de març.
I parlant de mitjans religiosos, deixa-m'ho dir, Mercè, perquè aquesta casa també us posa a l'abast Gaudí, del Rèquiem de Mozart, ni més ni menys, una de les grans obres de la música clàssica i de la Passió d'Esparreguera, ara que ve Setmana Santa, Mercè.
Sí, ho teniu molt fàcil. L'únic que heu de fer és entrar a www.radiostel.cat i allà doncs, veureu aquestes dues promocions. D'una banda, com bé deia, Radio Estel et convida a desconnectar amb l'Orquestra Jove Filarmònica Catalana i el Cor Madrigal amb el Rèquiem de Mozart. Serà la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona dins del Festival Mil·lenni. Serà el divendres 26 de març. Seran dos concerts, un a 14:45, l'altre a 21:45. Si tu entres a www.radiostel.cat pots escollir fins i tot a quin concert doncs, i a quin horari et va millor. Pensa que tenim 5 entrades dobles per cadascun dels concerts que se celebraran en aquesta Basílica de Santa Maria del Mar. I diria que només tens temps fins avui mateix, és a dir, que demà serà aquest sorteig. Per tant, afanya't per si vols aconseguir aquestes entrades dobles per anar a veure a l'Orquestra Jove Filarmònica Catalana i Cor Madrigal. Tens temps fins avui per participar en aquest sorteig. D'altra banda, si tens ganes també de veure la Passió d'Esparreguera, si encara no l'has vist o bé la vols reviure, entra també a www.radiostel.cat. Allà doncs, veuràs que sortegem també 5 entrades dobles a escollir entre els 6 dies de representació de la Passió d'Esparreguera.
Escolta, què més vols? www.radiostel.cat, secció de promocions, i gaudeix del Rèquiem de Mozart i de la Passió d'Esparreguera.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Freqüència modulada.
Agrair també quan passen 3 minuts de 9:15 del matí a Mercè Raga, que sempre ens porta un bon somriure, i al cafè-restaurant de davant, que sempre també ens porta un bon cafè. I això és així, i quan és així, s'ha de dir. Gràcies, doncs, a la Jessica, la cambrera per antonomàcia de l'assador de Lugo. En fi.
Li agraïm també aquesta consideració. Joan, avui la freqüència modulada... Déu-n'hi-do la gent que fa anys avui, eh?
Sí?
Estàs preparat?
Ai, fas por ara, eh?
No, ja veuràs, t'agradarà.
Si l'Urruti de Parés mira casi de trapés, l'Urruti. Minut 43 de la segona, cap la pilota. Urruti atrapat, Urruti atrapat! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo!
Clàssic, clàssic, clàssic de la ràdio.
Clàssic, eh? També hem de recordar com narrava Joaquim Maria Puyol al gol de Koeman. Tu te'n recordes també. Què estaves fent contra la Sampdoria, aquella final de la Copa d'Europa? 1992.
Jo me'n recordo del que va passar després. Del gol no me'n recordo gaire. Me'n recordo del que va passar després, que és anar amb un cotxe cap a Canaletes i no et vull dir com va acabar el cotxe. Ah, tenia...
Són moments, eh?
6 anys i escaig, eh?
Clar, tu fixa't, són moments que marquen, eh? També fa anys qui? Ell.
Dice, Ale, dice... Dice, hombre, ¿sabes que soy...? Dice uno al otro, ¿sabes que soy campeón olímpico de los 100 metros. Dice, vaya. Dice, no, no, liso, liso, 100 metros liso. Muy bien, muy bien.
No tanto.
Arturo Valls.
És humor Arturo Valls, però fa gràcia en si ell, sí, jo sí, crec, sí, no? Sí, sí. Com ho explica. Doncs avui fa Arturo Valls 46 anys, va néixer a València. Val a dir que Joaquim Maria Pujal...
Ai, espera.
Perdó, és que ara se m'ha passat una eminència i que tenim moltes ganes de que estiguin nosaltres per entrevistar-lo, eh?
Sí, ui, sí,
ho estem intentant,
sí. Algun dia vindrà
a... Tot un mestre de ràdio.
Evidentment.
Anem a escoltar una altra persona que fa anys? Ja t'he dit que avui tela, eh?
Sí?
Sí.
Com que de discursos no n'he fet mai i no sé si en sabria, he pensat que els explicaré un conte. Com si fos un poema excels. Una polla xica, pica, pallarica, camatorta i becarica va tenir 6 polls xics, pics, pallarics, camatorts i becarics. Si la polla no hagués sigut xica, pica, pallarica, camatorta i becarica, els 6 polls no haguessin sigut xics, pics, pallarics, camatorts i becarics.
Ara que ve la mona...
Ah.
Plena de pollets, tot.
Tu la sabries dir? Sabries...
No, me'n recordo mai. I si és el cas, ho faig en privat.
Quin Monzó,
un dels grans.
Home, escriptor català, avui fa 69 anys. De fet, aquest discurs que estàvem escoltant és el discurs de l'escriptor a la cerimònia inaugural de la Fira de Frankfurt. Això era el 2007, que va tenir la cultura catalana com a convidada d'honor. I bé, va fer mostra d'aquest, que ja costa la paraula en si de dir, embarbussament, imitant a Salvador Dalí.
I tant.
Felicitats també a tots tres i a totes les persones que fan anys avui. I avui també qui fa anys és una actriu de Hollywood, Jessica Chastain, amb aquella melena, saps qui és, pèl roja... Sí, és preciosa aquesta actriu. De fet, Joan, hem de dir de Jessica Chastain... Però és que ara va sortir amb una pel·lícula molt, molt nominada als Oscars, una pel·lícula de guerra... És que... ara em surt la...
Jardí.
Avui estàs...
Jardí.
Saps qui és o no?
No, pel nom no.
En tot cas, t'haig de dir una cosa. Participarà properament en una pel·lícula i farà de Tammy Wynette, que és una cantant supermega coneguda de country.
Estic caient a la misèria.
No passa res. Superconeguda de country i ve una mica la sèrie del que aniràs, dirà George and Tammy, i narrarà una mica la relació que tenia la cantant de country amb la seva parella. Uh-huh. I d'aquesta manera nosaltres avui la volem recordar. A la noche más oscura. És així, gràcies. Saps quina pel·li que va estar molt nominada als Oscars que sortia Jessica Chastain?
Sí. M'ha vingut un flash.
Ara t'ha vingut, eh?
Sí.
Gràcies, Xavi. Sí. Doncs avui l'escoltem i escoltem a veure com es posarà en la pell d'aquesta cantant, Tammy Wynette, amb aquest clàssic que, per cert, sona moltíssim a la fórmula Estel, Stay by Your Man.
Sometimes it's hard to be a woman. Give him all your love to just one man. You'll have bad times and he'll have good times doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him, even though he's hard to understand. After all, he's just a man. Stand by your man. Give him 2 arms to cling to and something warm to come to when nights
a cold and lonely. Love you can. Stand by your man. Stand by your man and show the world you love him. Keep giving all the love you
can. Etza a primera hora, a Ràdio Estel. Des de la muntanya de Montserrat, en un ambient de pregària i de treball, les monges del monestir de Sant Benet fa més de 50 anys que elaboren la seva ceràmica. Descobriu les seves novetats amb la tècnica del fang de colors. Trobareu la ceràmica de sempre i, a més, a la seva botiga online, monestirsantbenetmontserrat.com/botiga-online, la botiga de ceràmica de les Benetes de Montserrat, de la pregària al taller, del taller a la botiga online i de la botiga online a casa vostra.
Doctor Gutiérrez, ¿qué recomienda para el malestar en huesos y articulaciones?
Lo tengo claro, recomiendo usar un producto formulado a base de cúrcuma, ortiga y arpago fito, ingredientes naturales que contribuyen a aliviar molestias en músculos, huesos y articulaciones.
Mialtrim es un complemento natural en cápsulas vegetales que cumple con estas condiciones. Pide Mialtrim de Laboratorios Marnis, en herbolarios, para farmacias y para farmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.com.
Ràdio Estel.
Doncs vinga, darrerament som molts els que ens estem preguntant per la campanya de vacunació. Per què a casa nostra triguem tant en vacunar mentre d'altres països tenen un alt percentatge de la població vacunada? En parlem un dia com avui i un dia més amb el doctor Salvador Massip, doctor en Medicina i Cirurgia de la Universitat de Barcelona, investigador a la Universitat de Leicester, a més de divulgador i escriptor de llibres com Lliçons d'una pandèmia. Doctor Salvador Massip, què tal? Molt bon dia, gràcies per tornar a ser amb nosaltres. Hola.
Un plaer estar amb vosaltres, gràcies.
L'altre dia, fa molt pocs dies, em sembla, si no m'equivoco, que era el 20 de març, el doctor Massip que tuitejava el següent, M'han posat la vacuna d'AstraZeneca, ja sóc part de l'estadística, més del 50% d'adults vacunats, 711.000 vacunats en un sol dia ahir. El sistema anglès funciona. Primer de tot, el van vacunar amb AstraZeneca?
Sí, la vacuna que em tocava va ser AstraZeneca i me la vaig posar molt, molt tranquil, sense cap problema, i sí, això demostra que el sistema britànic està funcionant molt bé perquè realment estan vacunant a un ritme molt alt i tenen ara ja un percentatge bastant elevat de la població almenys amb una dosi de vacuna.
Després en parlarem, de la vacuna AstraZeneca, però sense símptomes, intueixo.
Sí, jo tinc molta sort, a més, ja sabem que aquestes vacunes, l'AstraZeneca i les altres, poden donar els símptomes habituals que donen moltes vacunes, el malestar, el dolor en el punt de la injecció, una mica així, una sensació de refredat durant un dia o dos, però jo vaig tenir molta sort i ni tan sols això. Jo vaig estar fresc com una rosa tot després de les injeccions.
Dit això, què diferencia o què hauria de diferenciar o no les campanyes de vacunació? És a dir, es podria haver seguit una estratègia conjunta a tota la Unió Europea o depèn de la casuística de cada país?
De fet, s'ha intentat fer aquesta acció conjunta centralitzant la compra de vacunes perquè es creia que això doncs, donaria més força, més poder a la negociació. No? De fet, el problema que tenim és que les vacunes, en lloc de donar-se d'una forma raonada o basada doncs, en la necessitat de cada país, es dona segons el que cada país és capaç d'aconseguir. O sigui, és un mercat lliure, hi ha una negociació, com hem vist, hi ha unes baralles, fins i tot, entre països per aconseguir més dosis, per qui més paga o qui millors tractes fa, es queda més dosis. I en aquest sentit, semblava doncs, que era bona idea que una entitat tan gran com la Unió Europea, que té poder polític i econòmic, fos la que negociés les vacunes per tots els països de la Unió. Però hem vist que això ha sigut un fracàs, molt gran, perquè en aquests moments tothom té més vacunes, sembla que Europa, degut a, doncs això, a una mala previsió de com s'havia de fer aquesta reserva o aquesta compra de vacunes.
Ahir també em fixava en un altre tuit, en aquest cas la tindrem d'aquí uns minuts amb nosaltres també, era la periodista Teresa Carreras, que deia: pels científics, la OMS treballa bé però massa lentament. El doctor Massip proposa crear una entitat pública global independent, reconeix que és utòpic. La coordinació de la Unió Europea s'ha deixat a mercè del mercat. La població ha patit excés d'informació no clara, àgil ni honesta.
Sí, tenim, jo crec, moltes lliçons, com aprofitant el títol del llibre que acabo de publicar, tenim moltes lliçons que hem d'aprendre d'aquesta pandèmia. Hi ha coses que s'han fet bé i hi ha coses que s'han fet malament, bastant malament. I crec que una d'elles, per exemple, és la comunicació. Hem arribat a un punt, i això em sembla que tothom pot estar d'acord amb això, que estem tots bastant saturats, no, de la pandèmia, i una part del problema ha sigut aquesta saturació d'informació que estem rebent, que per un costat està molt bé, és important estar informat, i també ho dic, doncs, que cal que la informació sigui clara, transparent, i que sapiguem què està passant, però per altra banda potser estem massa centrats o massa obsessionats amb que si puja una dècima o baixa una dècima aquell indicador o aquell altre indicador. Són dades que tenen una certa utilitat, però a nivell d'usuari, a nivell dels ciutadans, potser no necessitem tenir tanta informació. Està bé que estigui disponible, la podem anar a buscar, però no cal que tots els mitjans ens les diguin cada 10 minuts. I crec que això contribueix, no, una mica a aquesta fatiga pandèmica que dèiem, i això sumat, diguéssim, també a l'accés de desinformació, que això és un altre problema, fa doncs, que estiguem en un moment doncs, que ja no sapiguem què passa. No? I crec que estem ara potser en aquest punt, no? Que després d'uns mesos d'haver fet força bé i de tenir bastanta implicació ciutadana, ara els ciutadans estem tots ja bastant tips de la situació. Hi ha molts factors que ens fan estar enfadats, per exemple, les vacunes que no arriben a la rima que haurien d'arribar, etc. I això és perillós perquè en el moment en què el ciutadà desconnecta de la gestió de la pandèmia, les coses no van bé, perquè no ens podem relaxar quan no toca o podem no fer cas a les normes que hem de seguir, i això pot complicar doncs, la resolució de la pandèmia.
M'hi fixava també en que proposa crear aquesta entitat pública global independent. Això vol dir que l'OMS no ho és?
Ho hauria de ser. De fet, aquest és el problema, és que no tenim una OMS prou forta per fer aquest paper. Ara, si hem de tirar a terra l'OMS i construir una nova, o remodelar l'OMS, o construir-ne una altra a part, no sé ben bé quina és la solució, però sí que ens cal una mena d'entitat que sigui independent, sobretot, que no tingui pressió política, i l'OMS en aquests moments és, per desgràcia, o per disseny, és una entitat que depèn molt dels seus socis. Ho vam veure aquest any quan Donald Trump va deixar de pagar els diners dels Estats Units a l'OMS. L'OMS va trontollar, i clar, no pot ser que cada cop que diguin una cosa que no agrada a un dels membres, doncs tinguin aquesta amenaça d'haver de tancar perquè no tenen diners. I això potser hauríem de trobar una manera alternativa. També passa que l'OMS, ho estem veient també aquests dies, estava desprestigiada. Hi ha molta gent que no té confiança a nivell estatal i a nivell també de ciutadans. És difícil, en aquestes condicions, ser l'organisme que es tira una mica del carro, no? Perquè ens cal aquesta coordinació global, ens cal una coordinació a nivell internacional que ens permeti doncs, planificar millor, respondre millor i organitzar coses com, per exemple, la campanya de vacunació, coses que depenen una mica o que afecten a tot el planeta i s'haurien de tractar d'una manera més global.
Pel que fa a la campanya de vacunació, de seguida comentem amb el doctor Massip aquesta darrera notícia que ahir posava sobre la taula el Departament de Salut, i és que ha anunciat que el seu pla preveurà vacunar fins a 500.000 persones a la setmana a Catalunya. De moment, però, a Catalunya moltíssima gent que es pregunta com és possible que el Regne Unit es vacunin 280.000 persones en un sol dia, de fet, el mateix dia que a casa nostra se'n vacunen només 10.
Sí, és un problema. I crec que el problema ve per dos costats. Hem fallat, en aquest moment està fallant sobretot un, que potser no és culpa nostra, i torna a ser el que estàvem dient abans de la gestió a nivell europeu. Hi ha dos embuts, diguéssim, en la campanya de vacunes. Una és la logística, com preparem l'administració de vacunes, i això depèn de cada estat. I això ja vam veure, doncs, que al principi, doncs, a casa nostra no estaven les coses a punt, que si ens faltaven vacunes, que si ens faltava, no, sobretot que ens faltaven neveres, ens faltaven el sistema, l'organització, bàsicament, per poder vacunar gent. Això sembla que es va anar arreglant, i quan està arreglat i sembla que podem tenir un sistema que permeti vacunar molta gent, de fet, ahir anunciava la conselleria, doncs, que començaran a muntar aquests vacunòdroms, com diuen alguns, grans llocs, grans espais on es pugui vacunar, des del Camp de Barça o estadis, etc. Cosa que, per exemple, els anglesos tenen des del primer dia. Doncs quan sembla que això ja està a punt, el que ens falta és l'altre embut, que és la que arribin vacunes, no? Que no tenim totes les vacunes que les farmacèutiques van dir que ens donarien. I això, fins a cert punt, podria ser previsible, perquè fabricar vacunes no és com fabricar sabates, és una cosa que requereix una sèrie de processos que poden ser més o menys efectius. Per tant, pot ser que tu preveguis fabricar-ne 100 i te'n surtin només 75. I això, doncs, afecta, doncs, la distribució després d'aquestes vacunes als països que les han comprat. Això sumat amb el que dèiem de la mala previsió de la Unió Europea, que no ha reservat o no ha aconseguit controlar prou dosi de vacunes, fa, doncs, que en aquests moments el gran problema sigui que no podem vacunar perquè no tenim vacunes, simplement. I això és una solució difícil, veurem al llarg dels propers mesos si amb l'arribada de noves vacunes, la de Johnson & Johnson, per exemple, doncs, tenim més capacitat de començar d'arribar a aquests nivells de vacunació que necessitem per aconseguir, doncs, tenir una bona part de la població coberta en els propers mesos.
Dèiem que ahir la tarda es presentava aquest pla de vacunació massiva a l'espera de més vacunes, que anunciava doncs vacunar això, fins a 500.000 persones a la setmana. Amb 500.000 persones a la setmana n'hi ha prou, doctor Massip? I ho pregunto perquè, insisteixo, al Regne Unit s'han vacunat 280.000 persones i encara més en un sol dia.
Sí, de fet, si comptes que, doncs, el Regne Unit té unes 10 vegades la població de Catalunya, doncs si el Regne Unit està fent, posa 700.000 al dia, Catalunya hauria d'estar fent, doncs, una desena part d'això, unes 70.000 al dia, per anar al mateix ritme. Mm. Sí, estaria molt bé. Em sembla que la conselleria del govern català està en aquests moments intentant apuntar cap aquí. Jo crec que és factible, és a dir, un cop entens com organitzar-ho, entens que no pots posar totes les vacunes a hospitals o a CAPs, has de buscar llocs alternatius, per exemple, aquí al Regne Unit s'està donant a farmàcies. Un cop reclutes prou gent, que això crec que no fa falta, no hi ha problema, que hi ha molts voluntaris, molta gent disposada a posar vacunes, un cop tens aquesta infraestructura a punt, ja només et falta que arribin les vacunes. Crec que en aquest moment sembla, si més no sobre el paper, que tenim aquesta infraestructura preparada. Segurament, si hi arriben vacunes, també veurem que hi ha alguna cosa que potser no estava prou ben pensada, perquè sempre hi ha problemes d'últim minut, però crec que això ho podem superar. El que no podem superar és això, que no tenim vacunes per posar. I si aconseguirem fer aquest mig milió de vacunes que ens prometen, depèn una mica, crec, més de les farmacèutiques que no pas de nosaltres en aquests moments.
Si no arriben vacunes, es pot arribar a afavorir d'alguna manera el turisme de vacuna?
Això fa una mica de por, la veritat, perquè hem de ser conscients que la pandèmia encara existeix, encara circula, i el virus està circulant. I si no estem vacunats i afavorim que vinguin turistes, aquests turistes poden portar virus amb ells, encara que ells sí que estiguin vacunats. Encara no sabem fins a quin punt això evita que aquestes persones puguin ser portadores i transmissores de virus. En principi, aquesta capacitat baixa bastant, o sigui, si estàs vacunat no hauries d'infectar gaire, però no està molt clar encara si estàs al 100% protegit en aquest sentit. Què passarà llavors si obrim la porta massivament amb turistes vacunats? Primera, que es poden obrir també la porta a fer trampes, a fer certificats falsos de vacunació. Això s'ha vist, per exemple, als Estats Units, ja ho està ja detectant, que s'estan venent certificats de vacunació falsos. Estem obrint la porta a una sèrie de problemes que la major circulació de gent i la major distribució, doncs, de possibles virus que portin aquesta gent pot ser, doncs, que el país que rep el turisme vegi una pujada de casos, perquè en aquest cas, doncs, Catalunya, Espanya, el sud d'Europa no estarà plenament vacunada a l'estiu. I això fa, si ens importen casos, farà, doncs, que hi hagi repunts a la corba de contagis ràpidament.
Començàvem aquesta xerrada d'avui amb el doctor Salvador Massip preguntant-li per la seva vacunació. Ell s'havia posat la vacuna d'AstraZeneca fa molt pocs dies i li dèiem, parlarem d'AstraZeneca. AstraZeneca sempre ha estat segura? I si és així, per què aquesta psicosi generada els darrers dies amb AstraZeneca?
Aquesta, m'agradaria saber la resposta a aquesta pregunta, perquè jo mateix no l'entenc, perquè AstraZeneca des del primer dia ha sigut una vacuna tan bona o tan dolenta com les altres. Totes les vacunes que s'han aprovat són vacunes molt efectives, vacunes amb un percentatge d'eficàcia altíssim comparat a moltes altres vacunes que tenim i que donem regularment, com per exemple la de la grip, vacunes sense cap mena d'efecte secundari, com la majoria, com la gran majoria de les vacunes són fàrmacs amb molt poques complicacions, donen, ja ho sabem, aquests efectes secundaris breus, curts, i que no són problemàtics, i normalment hi ha molt poques possibilitats de complicacions greus. Llavors sí que és cert que un cop es comença a donar una vacuna, aquesta o qualsevol altra, de forma massiva a milions de persones, pot ser que t'aparegui una complicació que no havies vist en les proves clíniques, evidentment, perquè les proves clíniques es fan només amb uns quants milers de voluntaris, però no és el mateix començar a donar a milions de persones, de milions de ciutadans de tot el món. Aquí és on apareixen, doncs, si hi ha una complicació, n'hi ha una entre un milió, la veuràs ara, no la veuràs abans. Per tant, està ben fet, doncs, que estiguem controlant-la, estiguem vigilant. Ara bé, hi va haver potser un excés de prudència o un pànic que es va crear amb aquestes trombosis que deien que podien ser causa de la vacuna. Crec que es va actuar bé perquè es va, en qüestió de dies, ja es va veure que no hi havia cap lligam. De fet, des del principi, tant l'EMA com l'OMS estaven dient que no semblava que hi hagués res, i en qüestió de dies l'EMA va emetre un dictamen dient que no passava res. Es va aturar la vacunació un parell de tres de dies, això crec que potser no és problemàtic. Espanya sí que està actuant d'una manera una mica estranya amb això, perquè tot just està tornant a vacunar avui, quan podia haver-ho fet dijous passat, ha perdut una setmana de vacunació absurdament, i això se suma doncs, aquest error també important de no donar aquesta vacuna a la gent gran. El Regne Unit s'ha donat a tota la població, majors de 65 i menors de 65, sense cap problema. Tenim dades de sobres que garanteixen que no hi ha cap raó per no donar-la a la gent gran. I un cop més, Espanya està encara enrocada amb la idea de no donar-la a la gent que a més la necessita. Per tant, és tot plegat és una manca de, no sé, d'entendre com funciona aquesta vacuna, o potser també hi ha de fons aquesta maragassa que veiem aquí entre la comunitat europea, AstraZeneca i el Regne Unit, i aquí s'estan enmig d'una guerra freda per una qüestió d'això, que no hi ha prou vacunes, o qui es queda quina vacuna, i això resulta, al final, amb una pèrdua de confiança o un atac potser injustificat a aquesta vacuna que fa doncs, que la gent comenci a plantejar-se si és bona o no quan és una vacuna que no hauria de plantejar cap mena de dubte.
Per tant, ja estaria a favor que es vacuni gent amb AstraZeneca de majors de 65 anys.
Sí, fa mesos que ho hauríem d'estar fent. No entenc per què no ho estem fent. És absurd, és absolutament absurd que tinguem gent vacunada a Catalunya de 40, 50, 20, 30 anys, fins i tot gent que està vacunada, gent que en principi no passarà la forma greu de la malaltia, gent que no acabarà a l'hospital, gent que no es morirà d'aquesta malaltia, i mentrestant tenim gent de 70, 80, 90, fins i tot, que no han rebut la vacuna. Això és absurd, absolutament absurd, i estem doncs, posant en perill aquesta gent per una norma estúpida que no té cap sentit.
Es queda molt poc temps, però sí que volia preguntar-li al doctor Masic, per exemple, per les diferents propostes que s'han fet de campanya de vacunació. De fet, el que s'està fent a casa nostra és vacunar no només per edat, sinó també per gent indispensable, no?, a l'hora d'actuar. Són docents, sanitaris, bombers, policies també entren en aquestes campanyes de vacunació. Ho veu bé així el doctor Masic o preferiria que fos només per edats?
El personal indispensable s'ha de vacunar, això estic d'acord, però hem de definir què és personal indispensable. Sí. Perquè aquí s'està colant, em sembla, la definició una mica gent que no té aquest perill. O sigui, personal indispensable és el que està a primera línia veient malalts. És a dir, són la gent assistencial a l'hospital. Punt. O sigui, els bombers estan indispensables com els caixers del supermercat, que estan veient persones constantment. Això sí, s'han de vacunar, evidentment, però abans hem de vacunar la gent que es pot morir d'aquesta malaltia. I això és el que ha fet el Regne Unit. De fet, el Regne Unit ha tirat una mica cap aquí, no? Primer vacunem tota la gent fràgil, tot el personal sanitari, tota la gent fràgil, i després baixem per edats. Perquè és el que dèiem abans, els mestres potser sí tenen un risc més elevat de contagiar-se perquè estan en contacte amb molts nens, però la majoria de mestres, sí que són joves, aquests no han de patir gaire per tenir una forma greu de la malaltia. No seran un factor important a l'hora de determinar l'ocupació d'hospitals i la mortalitat, que és el que ens preocupa en aquests moments. Per tant, això no crec que aquesta gent hagi de passar per davant de la gent doncs, que realment necessita una protecció contra aquesta malaltia.
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, investigador a la Universitat de Leicester, a més de divulgador i escriptor de llibres com aquest darrer que ja el poden comprar i llegir, que val molt la pena, Lliçons d'una pandèmia. Doctor Salvador Massip, gràcies.
Un plaer ser amb vosaltres.
Que vagi molt bé.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Repassem les notícies més destacades. Aquesta hora, aquest matí, comença el Tribunal de Suprem el judici a Joan Josep Nuet per un presumpte delicte de desobediència quan era membre de la mesa del Parlament de Catalunya. Avui també us podem explicar en clau titulars que la ciutat oriental xinesa de Xangai s'ha convertit en la primera del seu país en incloure els residents estrangers en els plans de vacunació anti-Covid. Això, segons la premsa local. Mentrestant, a casa nostra, ahir es va presentar per part del Departament de Salut el pla que preveu vacunar fins a 500.000 persones a la setmana, això sí, quan arribin les vacunes necessàries. L'objectiu és immunitzar en el mínim temps possible 5,4 milions de persones, el 70% de la població major de 15 anys, el percentatge que es considera necessari per aconseguir la immunització de ramat. S'habilitaran prop de 500 espais de vacunació a tot Catalunya. Els principals punts, però, on es vacunarà seran els 433 centres d'atenció primària que hi ha a casa nostra. Per cert, quan em citaran i qui em citarà per vacunar-me? Doncs bé, el Servei Català de Salut enviarà un SMS o farà una trucada telefònica al pacient prioritzant les persones més grans. I avui també us podem explicar en clau cultural que el Festival Emergents que organitza l'Auditori de Barcelona i que, per cert, comença demà dijous fins diumenge, que bé, estrena un nou format. D'aquesta manera, el cicle busca promoure nous talents musicals emergents en el panorama nacional i internacional que passa de durar una setmana a concentrar-se en 4 dies. I ja per acabar, us expliquem avui que s'obren les inscripcions de les colònies d'estiu a la Pere Tarrés amb l'aval del 2020. Aquest any, doncs, serà el segon any en què les colònies s'hauran de celebrar amb algunes restriccions per contenir la pandèmia. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard durant tot el 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Contagi, amics, família, nervis, feina, confinament, tristesa, notícies, xifres, descontrol, vacuna, preguntes, angoixa. Sense adonar-me'n, la meva salut mental es va debilitar, fins que vaig demanar ajuda.
La crisi de la Covid-19 comporta temps difícils per tothom. Si no estàs bé, demana ajuda. I tu com estàs? Parlem de salut mental a jotampocestic.cat, obertament.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. El segon cafè, amb el professor de l'ISCREP i jurista Eulogi Broto i Teresa Carreras, membre de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya i corresponsal del setmanari El Siglo.
Quatre minuts i mig que passen de les 9 del matí, com cada dimecres, ja ens acompanyen en aquesta secció d'aquest programa. I sí, com diu Rafa Sanauja, una de les meves preferides, no me n'amago de res. Eulogi Broto, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Teresa Carreras, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Mireu, fa breus minuts que parlàvem amb el doctor Salvador Massip, un dels grans doctors investigadors catalans que és a Londres. Parlàvem sobre les campanyes de vacunació. És que l'altre dia, i us ho dic també així de clar, jo m'esperverava molt. En el mateix dia, al Regne Unit es vacunaven 280.000 persones i a casa nostra 10.
Sí, sí. Deixa'm dir, Joan, una cosa abans, que el doctor Massip va estar ahir en el meu programa, el Cruïlla d'Europa, que faig cada setmana a Mataró Ràdio, ja la tercera vegada que el tinc com a convidat, i penso que de tots els científics que escoltem normalment per les ràdios i televisions, és dels que ho explica més clar i amb més respecte, perquè cadascú de nosaltres sàpiga com afrontar la situació, perquè ell mateix diu que la personalitat d'un és molt important a l'hora de decidir jo em quedo a casa, jo me'n vaig, jo faig això, jo faig allò. Entens? I realment m'agrada molt que l'hagis pogut tenir aquí, no l'he sentit.
Absolutament, absolutament d'acord. Si podeu, recupereu-lo, aquells que no l'heu sentit a Ràdio La Carta, perquè val molt la pena. A més, té nomenat Teresa, perquè sé que el vas tenir ahir i veu parlar molt de coses molt interessants.
Sí, sí, va ser superinteressant. Una conversa a tres, d'aquelles en la qual el moderador hi ha d'intervenir molt poc. Mm-hmm. Va ser molt interessant i realment m'han arribat moltes sol·licitacions i estic contenta, sí.
I jo que m'hi sumo totes
elles.
I jo que m'hi sumo totes elles. Eulogi, com ho veus, això, a la vacunació a casa nostra? Vale.
Vale, va molt lent. Jo no vaig acabar d'entendre la setmana passada perquè es va suspendre la vacunació per una setmana. Vull dir, en un moment que ja semblava que començàvem a vacunar amb un cert ritme, aquesta aturada és tornar al punt zero dels equips sanitaris que estaven vacunant i, per tant, no és un retard d'una setmana, és un retard de pràcticament 3 setmanes, amb uns dubtes de trombosi, que sobre 30 milions de vacunes, 15 casos, és un ratis inferior al de trombosis normals a persones no vacunades. Vull dir, si no hi havia un motiu científic de base, no? Clar, en aquests moments tornar a arrencar és complicat. Home, el ritme de vacunació al Regne Unit, tenint en compte que la vacuna d'AstraZeneca surt d'Oxford i el que suposa la institució pel país, nosaltres no tenim una institució acadèmica aquí, del pes, per dir-ho així, institucional, que tenen cadascuna a Oxford i Cambridge amb els seus respectius camps al Regne Unit, és normal perquè també és una qüestió d'estat, no? Uh-huh. Nosaltres aquí estem parlant de la vacuna espanyola, que pot ser la millor del món, però per l'any que ve. L'any que ve, pues, quasi no quedarà gent per vacunar. Llavors, són ritmes diferents en moltes coses, i amb aquest de la vacuna, l'organització que ha demostrat Israel, també els preus que han pagat per les vacunes. Per tant, al final, com sempre, recursos econòmics. o la que està mostrant el Regne Unit és molt diferent a la nostra, i a la nostra es barregen, com sempre, les nostres idiosincràsies mediterrànies diverses.
Deixa'm sumar-hi a tot plegat per preguntar-li a la Teresa també. Jo recordo que a la temporada passada, és a dir, l'any passat, parlàvem molt amb la Teresa Carreras sobre el Brexit, no? I tots pensàvem una mica des de la nostra visió, ai, que se la fotran els anglesos, perquè amb el Brexit obre la porta a moltíssimes coses i, en fi, comencen a navegar sols i se la poden fotre molt gran. Però, ostres, pel que fa a la vacunació, escolta'm.
Doncs mira, paraules del senyor Bassi. Pel Regne Unit post-Brexit, amb Boris Johnson al capdavant, que és un home intel·ligent, no com Trump, que no ho va ser, ha aprofitat per escapar-se i marcar el gol. Negociar i portar les vacunes primer a casa seva. Aquesta va ser una de les frases que va dir, que jo, com que vaig haver de fer els tuits corresponents, la vaig destacar, perquè realment sembla que això del Brexit sigui una cosa molt llunyana. Uh-huh. Es va fer a partir del 1 de gener. Exacte. 1 de gener, en la qual el senyor Johnson es anava preparant per quan arribés aquest moment. I, per tant, com diu el doctor Massip, doncs va aprofitar per escapar-se i marcar gol. És a dir, van fer una negociació, tant el Regne Unit com els Estats Units, molt més hàbil, molt millor amb les farmacèutiques que Europa. I Europa, una de les coses que sí que va deixar-se escapar va ser aquest prendre aquest missatge de valors, els valors europeus. Però els altres van dir, nosaltres aquí. Els altres dos van dir que ens ajuda... A Regne Unit no, però als Estats Units l'exèrcit, per exemple, va ajudar a fer tot el pla de vacunació. Nosaltres, un dels convidats d'ahir, el Jordi Martí Pi de la Serra, uh-huh, doncs ja deia, com és que la Unió Europea no va demanar a la OTAN, que té molts militars que s'estan preparant per una guerra bacteriològica que mai no arribarà, que mai no ha arribat per ara, i haguessin tingut un pla molt més eficient. Doncs, la veritat, tot això són coses que van sorgir en el debat d'ahir, que són coses que jo, evidentment, faig meves.
Hi ha tot plegat Brussel·les que critica que Espanya accepti el turisme estranger i no l'intern. Esclar, quan algú se li diu vostè no pot anar a Mallorca, però pot venir un alemany a Mallorca, el lògic, quina cara se't queda?
És que això ho hem de criticar molt, perquè la senyora Ayuso, obrint les seves fronteres, bueno, guanyarà molts vots i probablement guanyarà les eleccions aquestes del dia 4 d'abril.
D'això en parlarem més endavant. Eulogi?
Sí, sí, quina llàstima.
Sí. Respecte a això, les vacunes, per acabar, al final també és un tema, no oblidem, més enllà del personal que posem a vacunar, és un tema de volum. Espanya, en aquest moment, ha vacunat el 90%, o sigui, ha dispensat i ha posat el 90% de les vacunes que ha rebut. O sigui que el problema no és tant de
planificació... No, Logi, el problema és que no...
...sinó de planificació a l'adquisició. És a dir, que no pot ser que en aquests moments només haguem tingut 2 milions de vacunes quan ja estem ben entrada la temporada a nivell turístic i tal, forta, no? Ja Setmana Santa, sent el motor econòmic del país, des de pràcticament les Falles fins a finals d'octubre, per dir així, amb el Pilar, que serien dos de les festes populars que mouen més gent, és la temporada forta. Llavors, com a motor econòmic d'aquest país, no és comprensible com els governs no s'han mogut abans per tenir més vacunes, no? Dit això, sí, és molt estrany el tema de la mobilitat. Al final, òbviament, ningú vol ser ni sentir-se responsable dels morts. I, per tant, ara ja portem un any d'estats d'alarma, d'emergència i de més, doncs ja no ve d'allargar confinaments. Tothom ho acceptarà, més enllà dels que se'ls salten i els sancionen, i encara doncs, tenim aquí recursos amb sancions, no? Però en el fons, és a dir, si poden venir estrangers perquè estan immunitzats, perquè aquí ara hauríem de parlar molt a fons de tot aquest carnet immunització o passaport sanitari que es parla des de Brussel·les per potenciar un altre cop la mobilitat i el turisme, i amb proves PCR i de més, és perquè els seus països probablement no han fet millor que nosaltres. I per això se'ls permet venir per captar divises estrangeres de cara al turisme a les regions, doncs, a Canàries, a Balears. Bé, és bastant absurd que una persona que tingui la mateixa PCR i sigui nacional i estigui net de virus no es pugui desplaçar. És difícil d'explicar d'una forma racional per la població, però si des del país, des del govern, hem de dir que la prioritat és la pandèmia i, per tant, que no s'estengui el contagi, que es mantingui el tancament perimetral de comunitats autònomes, no direm que és bo, jo diria que és imprescindible i necessari.
Perquè, és clar, tu has dit una cosa molt interessant, Eulogi. Qui es fa responsable dels morts? Perquè parlem de si hem de fer un tipus de confinament a un altre, però jo el que dic és que durant aquest retard de les vacunes AstraZeneca, aquesta setmana que s'ha retrasat, qui es fa responsable? Perquè durant aquesta setmana hi han hagut morts, i només que n'hi hagués hagut un, aquests morts importen, aquest mort importa. Sembla que, com diuen molt bé els meus amics Xavier Ginesta, Jordi Martí i el doctor Massip, que els polítics no han escoltat els científics en absolut i han confós el fet de fer una política sanitària bona amb el fet de fer una política sanitària dolenta, perquè no hi estaven ni acostumats. No tenia política sanitària a la Unió Europea. Espero que a partir d'ara la política sanitària quedi centrada en el centre de les polítiques de la Unió Europea i la industrial, perquè tot això ha passat també perquè Europa va dimitir de tenir política industrial fa molts anys, i els estats la volien tenir per ells mateixos. Per això AstraZeneca és una, com deies tu, Eulogi, una de les vacunes que s'ha fet aquí a Europa. Poques, aquesta, la de Janssen, etc. Però realment els polítics de la Unió Europea ho han fet bastant malament.
Deia que sí, l'Eulogi,
eh? Sí, efectivament.
D'altra banda, va, canviem de qüestió, en plana més política, encara més política. La mesa del Congrés dels Diputats a Madrid no ha admès a tràmit, ho explicàvem ahir, el text registrat pels grups independentistes després de l'informe desfavorable dels lletrats sobre la proposta de la llei d'amnistia. Per tant, de moment, amnistia no n'hi ha. Teresa.
No, jo la veritat és que ho trobo molt malament. Trobo que no entenc com encara hi ha gent que confia en el diàleg quan els dos partits més importants que haurien d'estar perseguint el fet d'aquest diàleg, que hi hagués aquest diàleg, doncs la llei d'amnistia a la primera de canvi ja s'atura. Vaig fer una entrevista per la setmana passada amb la Dolors Bassa pel setmanari El Siglo, i ella em va dir que el que estic més contenta és que haguem pogut entrar d'això. Encara que no, la llei d'amnistia, tots els catalans al Congrés, però no tenim, i això ho deia la Dolors Bassa la setmana passada El Siglo, no tenim gaire confiança de que realment vagi endavant. I mira, la mesa del Parlament del Congrés és la que ha fet de tribunal parant això.
Sí, sí, de fet n'hi ha debat.
El que ha de fer és deixar-la entrar i discutir-ho. Ho va dir-ho la presidenta del Parlament. Posi les urnes, que nosaltres hem de posar les urnes i discutir de tot. En el Parlament s'hi ha de poder parlar de tot. Sí.
La ironia jurídica, i això no sé si ningú ho ha valorat, però jo no ho he sentit, és una reflexió molt personal, però entenc que té una certa transcendència. L'argument dels lletrats, que no són vinculants, vull dir, després la mesa decideix, no? Que és una mica el que ha passat aquí amb el procés, que els lletrats del Parlament deien una cosa i la mesa doncs n'ha fet una altra. Per tant, és demostrable que aquest informe dels lletrats no era vinculant. Però l'argument és que no es tramita per inconstitucional. Bé, irònicament, la llei d'amnistia postdictadura, la llei 46 de l'any 1977, és preconstitucional. O sigui que la llei d'amnistia a Espanya de la transició, que ens va permetre doncs, una certa reconciliació que mai no ha acabat de donar-se, perquè mai s'han acabat de reconèixer mútuament els errors, i així com doncs, hi ha hagut altres països com Itàlia i demés, on la reconciliació ha estat honesta i profunda, i a Alemanya doncs, no ho diguem. Uh-huh. La llei d'amnistia a Espanya va ser del 77, que no hi havia Constitució, i es va poder fer un pacte per poder tirar endavant i treure el país. I ara, amb un sistema democràtic més profund, resulta que aquest marc del 78, que hi ha uns partits que el volen superar perquè ja està desfasat i que la majoria de la població doncs, no ha votat mai aquesta Constitució en aquest moment, és la que impedeix que es pugui fer una discussió parlamentària, que evidentment a la votació hauria sortit denegada, però que es pugui ni tan sols fer una discussió parlamentària d'una proposta de llei d'amnistia que abans de la Constitució, per exemple, es va fer amb temes inclús de molt més gravetat en quant als delictes que s'havien comès per les dues parts. No? Bé, és una reflexió que intentaré repetir perquè que tinguem un marc constitucional que impedeix el diàleg democràtic dintre d'un Parlament, em sembla que és d'una gravetat extraordinària que es permeti per part dels lletrats del Parlament de les Cortes, del Parlament espanyol, posar-ho per escrit i fer un informe perquè la mesa del Congrés impedeixi la tramitació d'aquesta llei. Sí. Aquesta llei no hauria sortit endavant, òbviament, però com a mínim, m'hi deia la Teresa, com a mínim discutir, parlar i això, si no ho podem fer al Congrés dels Diputats, on resideix la sobirania de l'Estat, doncs és altament preocupant.
Deixa'm dir que no hi puc estar més d'acord, Joan, i la sort que tens de comptar en el programa amb l'Eulogi, perquè ho has explicat, però sí, fantàstic.
No sé si l'Eulogi ho abordava tot des del punt de vista, evidentment, més jurídic, i ens feia aquesta masterclass, però, Teresa, deixa'm preguntar-te també si seguim tenint la sensació... siguem de la branca que siguem, és a dir, siguem independentistes, no ho siguem, vulguem la unitat d'Espanya, volem una Espanya federal, és igual. Però seguim tenint la impressió que després de tants anys de procés segueix sense haver-hi una contrarresposta, una resposta, un algua que aferrar-se des de la política espanyola?
Per mi el que és molt clar és que hi ha dues parts diferenciades i que el procés, que ha sigut un procés pacífic fins ara, en lloc de fomentar el diàleg, com deien tots, el president Puigdemont, els que estan a la presó, els que estan a tots, m'entens? I els que anaven a les manifestacions, fomentar el diàleg. I des de Madrid això no s'ha volgut mai. I el que s'ha fet ha sigut exacerbar la divisió d'Espanya, com ja deia el poeta fa molt de temps, entens? Vull dir, jo crec que... Però és igual, vull dir, no, la gent que té una ideologia no s'ha d'acoquinar, ha d'anar endavant, perquè està en la bona via. El diàleg és el que ha de portar a tothom, bueno, tothom, a cada una de les parts, a defensar les seves posicions.
Ens queden molt pocs minuts i no volia deixar de parlar d'aquest cas. En parlarem demà més extensament en aquest programa, ja ho veureu. Parlarem en l'entrevista sobre tot plegat, però sí que volia parlar amb vosaltres. També perquè implica la vessant periodística a Teresa Carreras i a la vessant, jo crec que més jurídica, a Eulogi Broto. I és el cas d'aquesta denúncia de violència de gènere a través d'una tele com Telecinco, Mediaset, i a través d'un documental a Rocío Carrasco, si no m'equivoco, us diu, que ha posat en evidència certes coses. Jo no sé si es fa pública una evidència com és que existeix aquesta denúncia de violència de gènere o d'altra banda, es banalitza el problema fent això?
Jo, si em permets l'elogi, jo vull dir que tot el que sigui denunciar la violència masclista, tot el que sigui això, a mi em sembla bé. Ara, quan per denunciar aquesta violència a darrere s'ha cobrat 1 milió d'euros o 2 o 3 o els que sigui i s'entra o es forma part d'un circ mediàtic com el de Mediaset, que l'única cosa que ha estat fent durant tot el temps que fa que existeix és blanquejar aquesta violència, perquè i fins i tot els col·laboradors i tot no s'hi han posat mai d'una forma... Potser han fet alguna declaració que ara no tinc en el cap concreta, m'entens? Però amb totes les intervencions sempre blanquegen aquesta violència. I sobretot amb la senyora Rocío Carrasco, el que jo sí que penso que és més important és que amb ella l'han jutjat, i en això hi ha contribuït molt Mediaset, és com a mare, com a bona mare. I una dona empoderada, una dona... que s'ha de defensar, perquè tothom, tots els éssers humans s'han de defensar, no només les dones, però una dona empoderada ho ha de fer, doncs realment és molt trist que hagi sortit donant aquest punt de vista. Ara bé, si això serveix perquè denunciïn molt més les dones, bé, per ara només hi ha un 70% de dones que denuncien, això ja ho sabem, m'entens? I a mi per això jo dic que aquest tipus de... A mi no m'agrada gens col·laborar en aquest circ mediàtic. Jo miro molt poc el telecirc i tot això, jo miro molt poc. I ahir precisament vaig estar, quan tu ens vas posar aquest deure, jo vaig parlar amb una companya meva, que la vull mencionar, la professora de la Universitat de Vic, Maria Forga, i ella el que em va dir és una cosa. Teresa, pensa que Mediaset té un programa que es diu La Isla de les Tentaciones, que jo no l'he vist, que dintre d'aquest programa hi ha un noi que també ha estat acusat de violència de gènere amb una de les concursants. Ves a saber si això no ho han tret ara, que ja fa mig any que ho tenien, i si no, ara han despedit en el Guàrdia Civil d'Argentona, que li dic jo, ara l'han despedit, però ho haguessin pogut fer fa mig any. No serveix. Està contaminat des del principi. No, a mi això per mi no és feminisme. Per mi és, el feminisme és, com deia la Nawal Al-Khan, que ha mort aquesta setmana, aquesta escriptora egípcia, mantente a salvo i ser intel·ligente, però no renuncies nunca a ser quien eres i quien quieres ser. I la Rocío, estant tancada durant tots aquests anys a casa seva, doncs la veritat, hagués pogut buscar ajuda, perquè hi ha molts psicòlegs que poden ajudar casos com aquest, que s'ha de denunciar, això sí. No em vull extendre més perquè ja no tenim temps.
No pateixis, Teresa. Sí que volia entrar a la vessant també jurídica, perquè, esclar, jo em preguntava, veient el que està passant amb tot plegat, i de debò no vull entrar en el cas, eh? No vull entrar en el cas. Però sí que em preguntava, si això ha passat i el documental fa un any i mig que està gravat, vol dir que tota una cadena de televisió pública com Mediaset, o com un grup comunicatiu com Mediaset, coneixia aquest cas, si més no els seus màxims responsables. Si això és cert, això és encobriment, Eulogi?
No, encobriment no. A veure, parlem a la vessant jurídica, que era una mica la que em demanaves a mi. A mi m'ha sorprès molt, més enllà de que la veritat només la saben ells, i per tant jo no jutjaré el cas concret, òbviament. M'ha sorprès molt que aquesta noia fa anys que no sortia gaire a les revistes, que estava ja en una segona línia de lo que seria la popularitat aquesta, que ara està més com amb els fills de la senyora Pantoja, em sembla que es diu, però bueno, jo tampoc miro aquests programes, per tant ho desconec, però no se'n parlava molt d'aquesta parella, no? I de cop i volta això, com diu la Teresa, cobrant. Home, si tu vols ser un mirall per la igualtat i en contra de la violència de gènere, això ho fas a cara descoberta i d'una forma totalment gratuïta i com a exemple i model a seguir, no amb una remuneració. Llavors, jurídicament, jo vull recordar que aquesta parella, per aquests fets, va tenir un judici. El judici ja s'ha produït, a no ser que ara sigui una denúncia per un altre tema, o sigui una segona, tercera o quarta agressió, però ells ja han tingut un judici sobre violència de gènere,
on el marit, o exmarit, no conec la situació familiar d'ells, va ser absolt.
L'exmarit, em diu
el
producte. Sí, sí. És que el tema, deixa'm afegir una cosa, que tens tota la raó, Eulogi, en el sentit que ara també s'ha estrenat Nevenka, que va ser un cas d'una regidora del PP de Lleó que va denunciar amb un alcalde que, segons diu, la perseguia psicològicament. Jo m'he adonat compte de que en aquest documental ara el que està passant és al revés. És a dir, en aquell cas, la justícia va donar la raó a la Nevenka, però la societat no. I ara, en aquest cas, la justícia no li ha donat la raó a ella, a la Rocío, però la societat sí que li està donant amb les intervencions dels ministres, etcètera, les ministres que s'han... d'això. Si això vol dir que la societat ha evolucionat a favor, per bé, vull dir, probablement sí, vol dir que hem evolucionat per bé i estic contenta i m'agrada. Però encara tenim 70% de dones que no denuncien. I quan hi ha diners pel mig, tot queda intoxicat.
Ah, el problema d'això és aquest. Vull dir, aquest senyor ara l'han acomiadat d'aquest programa, però això farà que altres cadenes, altres revistes, li donin minuts, li donin portades i també cobri. Quan dues parts en un litigi com aquest acaben tenint interessos econòmics que els hi permeten doncs, treure un guany de tot això, a mi l'experiència, tant havent estat a un jutjat, jutjant, en aquest cas, o en un jutjat sent jutjat, o sigui, com a advocat, demostra que quan hi ha tants interessos econòmics, la flaire que fa no acostuma a ser la més sincera, no? Dit això, aquest càncer de la violència de gènere s'ha d'extirpar de la societat i qualsevol cosa que serveixi per fer-nos reflexionar és bona. Però en aquest cas concret, respecte a la vessant jurídica que m'has preguntat, simplement ja va haver un judici, aquest senyor va ser absolt, suposo que recorrerà també el seu acomiadament i que probablement el guanyarà, i a sobre li tocarà una indemnització per acomiadament improcedent, i que els dos ara ompliran moltes portades i molts programes durant 6 mesos. Per tant, bé, no és el perfil típic de la violència de gènere.
No, no.
I això que deia la Teresa, que la societat s'ha posicionat a favor d'ella, també no oblidem qui és el personatge. Ella és la jurado, per dir-ho així, i ell és la pareja de, no? És una mica allò del Jesulín d'Ubriques al revés, no? Elles són la pareja i qui és l'important és ell. Bueno, doncs aquí entren simpaties que jo no m'hi vull posar. Però bueno, que siguem prudents perquè és un cas massa mediàtic com per ser equiparable al de les dones que realment pateixen aquesta violència cada dia a les seves llars, en silenci, desgraciadament, moltes vegades.
Eulogi Broto, Teresa Carreras, moltíssimes gràcies per participar una setmana més en aquest programa i donar-nos a tots unes masterclass tan evidents. Gràcies, sí, que vagi molt bé. Una abraçada.
Vinga, una abraçada. Adéu, Eulogi.
Un segon.
Digue'm.
Hem de parlar de l'arbre.
Exacte.
Ai.
Les gràcies als oients que haguessin pogut participar en allò del concurs de l'arbre europeu, perquè res, com que em veu prestar uns segons a l'antena, doncs simplement anunciar que el dimecres passat va ser la presentació dels resultats i que l'arbre de Lecina va treure 104.000 vots, que a més és el rècord de tota la història del concurs, i això és gràcies a tantes persones com els oients i vosaltres dos, que també deu ajudar a donar visibilitat a aquest concurs tan maco i tan... sense segona intenció.
Escolta'm, doncs, moltíssimes felicitats a la gent de Lecina, Eulogi Broto i a l'Arbre. Final feliç a la secció d'avui.
Felicitats.
Eulogi, una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies a tots.
Vinga, que vagi bé.
Nosaltres que continuem el programa, això sí, si voleu consells per una vida més fàcil, no marxeu. Lua Home, Mercè Raga.
Lua Home presenta Per una vida més fàcil.
Què tal, com estàs? Doncs mira, en els propers minuts a Ràdio Estel us volem oferir
un espai per una vida més fàcil. I ho fem gràcies a la col·laboració de Lua Home. Ja tenim aquí els estudis en Josep Maria Morenete. Com estàs, Josep Maria?
Hola, Mercè, encantadíssim d'estar amb tu, com sempre.
Escolta, un dia més ens vols parlar d'aquest revolucionari Audition Plus?
Sí, perquè al final és el que hem dit moltes vegades. L'audició és un tema que és principal. La qualitat de vida necessites escoltar bé, perquè si no, no tens la qualitat de vida que et toca. I molta gent, com tu has dit en moltes ocasions, 7 milions de persones a Espanya no escolten bé, que és un 15% de la població.
És que és una barbaritat.
Una barbaritat, una barbaritat. Llavors nosaltres el que tenim que fer, el nostre objecte social, és poder arribar a tothom, i per això hem fet aquesta oferta especial del mes de març, que hem baixat el preu de l'Audison Plus de 995 euros a 595 per tota la gent que ens digui que truca de Ràdio Estel.
Fantàstic. O sigui, només aquest mes de març, eh?
Només aquest mes de març, i a més podrà el que digui, bueno, però és que per mi, que també pot ser, com estem en una època de crisi, amb tots aquests problemes, amb la pandèmia, però diràs que jo no puc pagar aquests diners. No hi ha problema, pots pagar-ho terminis fins a 4 anys. Vull dir que et sortiria una quota petitíssima que tothom pot arribar-hi.
Doncs recorda, aquesta oferta especial de l'Audison Plus des de Lua Home, amb aquests 595 euros, val molt la pena. Què has de fer? Trucar al 93 749 08 17, 93 749 08 17. Josep Maria, explica'm més coses d'Audison Plus. Com ens pot facilitar la vida?
Sí, és que és un aparell que és molt, molt fort, és molt pràctic perquè queda completament amagat darrere l'orella, no el veus, que això és el primer, que, per exemple, per la senyora sempre, doncs sempre és un problema que poden tenir que es vegi. No es veu, queda completament amagat darrere. Després, no tens que fer un gasto després, a posteriori, de piles, no, perquè són recarregables de manera que ja no tens que fer cap gasto més. Es carreguen enxufat amb l'endoll a la corrent, i també el mateix estuig porta una bateria interna que et permet carregar-los durant 3 dies sense tenir que endollar-lo. Per tant, una altra despesa que tampoc tindràs és la de les bateries. I després, que tens dues maneres de so, una que és la normal per escoltar a casa teva, una conversa a la televisió, i una segona que és quan surts al carrer i hi ha molt soroll de fons. Si no tinguéssim aquesta manera de posar-ho amb la posició 2, et marejaries, tindries mal de cap. No, apretes la posició 2, que fa que tot el soroll de fons s'atenua i tu només escoltes la conversa principal, amb la qual fa que serveixi per tot arreu. Si te'n vas a veure el Barça, si te'n vas a veure l'Espanyol, també, perquè ningú pugui dir res, o al Cornellà, o a l'estadi de futbol que vulguis. Si
te'n
vas a l'Agustera, també, sí senyora, al Vidreres, al mercat que vulguis. Doncs tots aquests llocs, que al final tens molt, molt, molta remor de fons que et pot molestar, queda atenuada perquè no l'escoltis i escoltis la conversa principal.
Mare meva, jo crec, Josep Maria, que hi haurà gent que no té problemes d'oïda, però se'l comprarà, perquè amb el que has dit, a vegades convé, fer aquesta desconnexió. Escolta, i qui m'ensenyarà el funcionament d'Audison Plus? Perquè a vegades la gent pot tenir aquesta por, no? I no sabré com funciona.
A veure, nosaltres el que estem fent ara, perquè sobretot en la pandèmia hi ha molts problemes, perquè si no podíem utilitzar unes altres eines, però en aquests moments en la pandèmia el que en fem, que tenim 4 comercials que es poden desplaçar a casa teva, fer una prova, te'l proves, veus que et va bé, t'ajudem a fer-lo servir.
Fantàstic,
hi ha unes instruccions,
sí.
Hi ha una guia ràpida d'utilització, que tot això està molt bé perquè tu després ho tinguis i vegis com es fa el manteniment i tot, però sempre és millor una bona explicació, que és el que fem nosaltres. Anem a casa teva, t'expliquem com funciona, ho proves, t'agrada, molt bé, ho tanquem, mirem com ho vols pagar-ho i tot tancat i fet.
Doncs escolta, recordem aquesta promoció del mes de març, aquest mes de l'audició. En aquest sentit, doncs, la gent de Lua Home et vol facilitar la vida. Si truques al 93 749 08 17, mira, te'l dic més a poc a poc, 93 749 08 17, diu sobretot que truques de Ràdio Estel, tens aquesta oferta de 995 euros que costa l'Audició Plus, ara el tens a 595. Afanya't, perquè són números comptats.
I el mes de març acaba ràpid.
Josep Maria, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, com sempre.
Cuida't moltíssim.
Gràcies igualment.
Per més informació, truca al 93 749 0817 o fes una ullada a luahome.es. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs vinga, com que som a Ràdio Estel, doncs això, compta els dies als estels, la Casa Azul.
Si fossis un aquells viatgers desesperats que busquen la resposta allà on van. Però dintre teu tu saps segur que arribaràs a port. Ja no tens cap raó per dir que no. Tu ets un solitari a l'horitzó. La vida et posa a prova un altre cop. Segueix el teu camí endavant, no deixis de somiar. Destí desemparat. I ara compta els dies, els estels, els dies que hi arribaràs segur. Si creus, si creus més en tu, si creus més en tu. Recorda, compta els dies, els estels, els dies que hi arribaràs segur.
Ràdio Estel.
Viu la Setmana Santa a Ràdio Estel. Aquest diumenge de Rams, a les 10 del matí, la taula de l'Evangeli. A 11:15, benedicció de Rams i Eucaristia des de Montserrat. A 7:15, també des de Montserrat, les vespres. I a 8:15 de la tarda, la missa del diumenge de Rams des de la Catedral de Barcelona. La Setmana Santa amb tu a Ràdio Estel.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Un minut i arribarem a 3:15 del matí. Atenció, perquè aquest dilluns volíem parlar de les palmes, que molts utilitzarem el proper diumenge de Rams, però, a més, de la iniciativa solidària que practiquen enguany des de Palmes Via Plana. En parlem de tot plegat amb el mestre artesà Joan Baquer, de com es fa una palma, de com obtenir-la, però sobretot d'aquesta iniciativa tan maca en col·laboració amb amics de la gent gran. Cap avi sense palma. Joan Baquer, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, com estem?
Deixa'm fer-te aquesta pregunta a l'inici de tot. Com que parlem de fer palmes, i és una pràctica absolutament artesanal, deixa'm preguntar-te si això és un ofici, és una vocació, és una feina.
A veure, això és una tradició que ve... Jo sóc la quarta generació que ho fem, per tant, la meva família fa que es dedica això doncs, del meu rebesavi. Evidentment és un ofici artesà, i tal com deies, les palmes evidentment es fan una per una. Per tant, doncs, les tres coses que deies, un ofici, una tradició, una dedicació i una generació per fer això.
Deia el meu rebesavi ja feia palmes, per tant, quants anys porteu fent palmes?
Bé, la família va instal·lar-se a la Travessera de Gràcia al final del segle XIX a una cistelleria que estava davant del mercat de la Baseria Central.
Sí.
Avui en dia aquesta cistelleria no existeix perquè en aquells contractes antics de lloguer de tres generacions i quan el meu pare va morir, doncs ens van fer fora.
Un clàssic, un clàssic.
Així, doncs, bueno, imagina't els dies que fa que fem palmes. Jo tinc 54 anys i des de petit, però bueno, estic parlant del meu rebesavi, vull dir que 100 anys.
Quantes n'arribeu a fer per una Setmana Santa?
Doncs depèn de l'any, perquè últimament el context doncs, és absolutament inusual, però nosaltres hem arribat a fer més de 100.000 palmes. Ara doncs, no estem en aquestes xifres, però sí, hem arribat a fer moltíssimes palmes.
Esclar, jo entenc que...
Treballem tot l'any per un dia, eh?
Exacte, això t'anava a dir, perquè jo entenc que moltíssima gent es pregunti i després què fa aquesta gent fora de Setmana Santa, no?
Bueno, per fer aquest volum de palmes, doncs no, evidentment no estem una setmana fent això, estem això treballant durant tot l'any, eh? Perquè, clar, això, ja, com insisteixo, és un tema artesanal que fem una per una i, per tant, doncs bueno, ens hem de planificar la feina perquè, clar, són moltes palmes les que fem. Llavors, doncs, bueno, hi ha una època de l'any que és l'estiu, que fa molta calor, que és el principal enemic que tenim, no?, la calor, i doncs, bueno, l'estiu hem de fer una aturada, però aquí també doncs, ens dediquem doncs, a fer altres tasques, no?, altres tasques com, per exemple, tot el tema de palmes de colors, tot el tema doncs, del disseny de la campanya, o sigui, feina tenim tot l'any, sí, la veritat és aquesta.
Andrés, fem palmes de tot tipus, perquè una d'innovar i els nanos cada vegada demanen més coses. Fer un fotimer de coses diferents, des de la palma típica, aquella molt, molt alta, el palmó de mà, diguem-ne, a fins i tot un palmó de solapa, he vist al vostre web, eh?
Sí, sí, sí. Clar, a veure, ens intentem adaptar a totes les necessitats que són diferents, no? Nosaltres tenim diferents tipus de tipus de client, des d'algú doncs, que vol regalar... La tradició catalana és molt clara, és a dir, la padrina regala la palma al seu fillol o a la seva fillola, no? Aquest és un tipus de client que tenim. Però després també hi ha doncs, gent que s'ho compra per ell, gent gran doncs, que ho compra per portar amb el llaurer, gent que ho compra per regalar, gent que ho compra pel fet de l'artesania... En fi, doncs, hi ha diferents tipus de clients, no? Per exemple, doncs, hem estat averiguant, investigant... La tradició està documentada al costumari Amades i explica en 50 pàgines que en parlen d'aquesta tradició. I aquí doncs, és una cosa que no és d'ara, vull dir, és una cosa que ja fa molt de temps doncs, que es celebra i es practica, no?
Parlem de tradició, parlem en aquest cas d'ofici tradicional. No sé si en algun sentit alguns dels oficis més tradicionals s'estan perdent. És el cas de fer palmes o no?
Sí, la veritat és que sí, s'està perdent. Perquè jo sempre dic doncs, que la meva àvia, el meu pare, no es va perdre gaire ofici, és a dir, de les coses que sabíem fer, de la meva àvia i de la família de la meva àvia, perquè els Viaplana venen d'aquí, de la família de la meva àvia i del seu pare. I eren 8 germans, que tots eren cistellers, i llavors a l'època del diumenge de Rams, doncs, en lloc de fer cistells i coves, i perquè això estava davant del mercat de la Travessera, com ja he dit, i per tant doncs, feien coses per la utilització, per l'ús, no?, pues, coves, paneres per la plaça, pels peixeters, pels carnissers... Però tot això queda en desús. I llavors, a l'època concreta aquesta, l'època de les palmes, doncs, des del mes de gener doncs, compaginava les dues coses. No? Però des de la meva àvia, el meu pare no es va perdre l'ofici. Ara, del meu pare cap a nosaltres, s'ha perdut una part de l'ofici. Per què? Perquè no és que no ho sapiguem fer, simplement perquè la gent no ho demanda. I com que la gent no ho demanda, doncs l'artesania és una qüestió de repetició. Tu saps fer una tècnica... Fas un model, però l'has de repetir. Llavors és quan agafes ofici. Si no hi ha repetició, no hi ha ofici. Pots saber la tècnica, però no tens ofici. Bé, doncs això és el que passa. I llavors, clar, de la meva generació cap a baix, doncs no et dic res. Vull dir, estem segurs que nosaltres som els més joves del sector en diferència. perquè doncs, això ho sap fer encara molta gent gran, però gent jove això quasi no sap fer ningú ja.
De fet, si no m'equivoco, tenim una escola taller, un taller-escola Palmes Via Plana, eh?
Sí. Sí, perquè és un factor important per nosaltres. En aquestes èpoques de l'any que et deia, doncs, que no tenim tanta feina, doncs intentar d'alguna manera transmetre l'ofici. I llavors, doncs, bueno, bé, a l'estiu, doncs és quan tenim a l'estiu, a finals de primavera, a l'estiu, doncs, i a principi de tardor, és quan tenim temps, no? Nosaltres ara estem ubicats al Priorat, és un lloc on la tardor és un lloc molt agradable i programem coses per la tardor normalment. Abans de que vingui la campanya de Nadal, per ensenyar, per fer, en escoles, en gent gran, en fi, doncs anem intentant fer el que anem podent, eh? Perquè té demanda, el que passa és que és una demanda molt puntual, centrada en aquesta època que estem ara. Clar, jo en aquesta època que estem ara no m'hi puc dedicar això. Llavors intentem anar amb temps i programar coses, perquè aquesta època tenim una mica un forat de temps, eh?
Avui estem parlant amb el mestre artesà Joan Baquer, de Palmes Via Plana, ara que s'acosta doncs, la Setmana Santa, sobretot el diumenge de Rams, el diumenge de Palmes i Palmons, que tots veiem pels carrers, però és que, a més, enguany, Joan, heu posat en marxa una iniciativa solidària amb col·laboració amb Amics de la Gent Gran, eh? Cap Avi Sense Palma.
Exacte. Cap Avi Sense Palma és una campanya solidària que està motivada pel context de la Covid i l'afectació que això ha tingut a la gent gran. Val? Perquè regalar una palma a un avi fa que somrigui, fa que aquell dia sigui diferent, fa que retorni els records familiars. És una petita acció que activa els sentits, no? El positivisme. Llavors, d'on ha sortit això? No? Això va sortir darrere d'una persona que l'any passat ens va comprar a través de la botiga online, perquè això no ho he dit, però nosaltres doncs, l'any passat, doncs, amb el motiu de la pandèmia, doncs, que ens vam trobar és que després de treballar tot un any sencer per fer les palmes tot diumenge de Rams, resulta doncs, que amb el tema del Covid ens confinen, ens tanquen totes les botigues i no podem vendre res, doncs el que vam fer és doncs, tirar endavant el tema de la botiga online que ja feia temps que el tiràvem endavant. I a través d'aquesta botiga online ens va entrar una comanda d'una persona gran que ens deia, que volia fer una comanda bastant maca, bastantes palmes, però que no les volia per ell, que les volia que les vinguéssim a la gent gran del poble. Ens sembla una proposta tan generosa i admirable que ens hi vam voler sumar. Llavors això ho vam portar a l'Hospital Sociosanitari de Mora, que allà està el meu tio, per cert, i doncs per això aquesta relació. I, bueno, vam veure que una experiència molt xula i que és una cosa que podíem repetir. I llavors aquest any hem decidit que amb les ventes de la botiga online, tothom que faci una compra, a l'1% d'aquestes ventes es dedicarà, jo, com heu dit, a través de l'associació d'Amics de la Gent Gran, doncs, a fer aquesta donació de palmes doncs, perquè pugui arribar doncs, a les residències i als acompanyaments de gent gran. No? Per tant, tothom que compra una palma a través de la botiga sap doncs, que l'1% d'aquest import doncs, l'ha destinat en aquesta causa solidària. No? I ens va semblar que aquest gest, que aquest petit granet d'arena, doncs bueno, era molt significatiu, perquè la gent gran potser no se'n recorda el que va passar ahir, però el que va passar fa 20 anys sí que se'n recorda. I aquest anclatge, no?, és un tema molt important. Si entreu al web i mireu el vídeo que vam fer, veureu que quan se li dona una palma a una persona gran, el primer que passa és que té la mascareta, però els ulls sí que se li van i pam, se li encenen els ulls. No? Sí. I fa com un anclatge, no? I bé, ens va semblar una cosa tan xula que vam dir, bueno, però això ens interessa doncs, potenciar-ho, no?
Aquesta iniciativa dels d'Amics de la Gent Gran amb palmes via plana, cap al vi sense palma, de veritat, entreviu perquè val molt la pena, no només les palmes que hi fan, sinó ajudar que la gent gran en una època tan difícil se senti feliç, a palmesviaplana.com. Joan, abans ens explicaves, havien començat a Travessera de Gràcia, però ara on us trobem?
Estem al Priorat, ara. Fa 30 anys que estem al Priorat, el taller el vam construir l'any 98... Jo crec que és l'única instal·lació de Catalunya, per dir-ho així, que està pensada i feta reproduint un taller fet a mira i pensat per això, perquè el taller de Gràcia era un de una cistelleria al darrere de la botiga, i una cistelleria que es anava construint més de 3 anys, però el taller que ara tenim al Priorat es va construir pensant en com havia de ser una infraestructura petita, però per poder dedicar-se a això, no? És un cas bastant atípic. I, per cert, aprofito per recordar que també fem visites, fem tallers, i estem doncs, bueno, abocats doncs, en aquesta tradició, en aquest ofici, des de totes les vessants, no només en vendre palmes, sinó també en difondre la tradició. Per exemple, hem participat en un projecte de cooperació de l'Euroregió, que és França, la zona de Roquefort, Illes Balears, el de Sant Jordi Mallorca i el Priorat, en aquest cas, pel tema de tradició oral dels oficis artesans. I, bueno, doncs, hi ha una exposició Falset, que també convidem al Castell de Falset, que convidem també que la gent la pugui visitar. Allí tenim una palma espectacular que vam fer fa 20 anys, ja quasi, que és les palmes que es feien abans. És a dir, encàrrecs expressament de palmes que porten moltíssimes hores de feina i que només els encàrrecs doncs ho podem fer per encàrrec, no? I, bueno, aquesta palma és espectacular perquè té quatre pisos amb tota mena de filigranes, detalls i coses que, ja, com us deia abans, avui dia ja no es fan, però pensàvem que valia la pena documentar-la i com a mínim tenir-ne una perquè es pugui veure.
Escolteu, si voleu informar-vos, sobretot plegats, si no us voleu quedar sense palma aquest proper diumenge de Rams i, a més, voleu ajudar amb una causa solidària, palmesviaplana.com. Així de fàcil, palmesviaplana.com. Joan Baquer, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Una abraçada molt gran.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada molt gran.
5 minuts i ja arribarem a les 10 del matí. Arriba l'hora del Keep Calm, arriba l'hora de Pablo... Ja ficava jo en política, de Jordi Casado, i avui li preguntem pel canvi d'hora.
Ràdio Estel, una forma de ser. A primera hora, amb Joan Trias. Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres, a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. El 34è Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. El divendres 26 de març no et perdis la cloenda del festival amb Joan Garriga i el Mariachi Galàctic, el Ball i el Plany, a toc de rumbià. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a intradium.cat i el mateix dia del concert al Centre Artesà Tradicionarius. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
Bon dia, companys. Vinga, una setmana més aquí al costat vostre a fer un recolzament sobre aspectes d'actualitat que podem trobar sempre, oi? En tots els temes, reflexions i maneres d'enfocar les coses que bueno, ens puguin remoure també per dins i connectar-nos a les pròpies nostres reflexions. El repte d'avui, el que ens hem marcat, és un que tenim ben a prop. Si mirem enrere, fa 3 dies ens va la primavera a visitar per quedar-se durant 3 mesos, però és que el que es queda també és un canvi d'horari nou. Aquest dissabte, a les 2 de la matinada, avançarem 1 hora als rellotges, com marca ja el calendari anual, i dormirem, en principi, és un tòpic potser, 1 horeta menys. Anem a parlar d'aquest tema, anem a enfocar-ho amb un parell de reflexions i a veure què en podem treure. A veure, la primera, que jo crec que també cal rescatar, cal recuperar i cal posar-ho a primera línia de la nostra reflexió. No és el gran canvi que ens ha de comportar doncs un trasbals, no?, a les nostres vides. Tampoc farà un gir a la nostra manera de percebre ni el mateix propi diumenge, ni dilluns, ni dimarts. Però sí que és cert que n'hi ha interessants reflexions, com per exemple, en principi, la gent, en el seu horari laboral, podrà viure amb llum natural, depenent aquí, òbviament, les circumstàncies d'oficines, de gent que està més tancada, però en principi anima molt més a les persones el contacte amb la llum natural. Però és que la segona reflexió sí que us conduiria cap a què us observeu en aquests propers 2-3 dies, perquè sí, és...
Va, 1 minut i arribarem a les 10 del matí abans d'arribar-hi, però anunciar-vos, com sempre, que a partir de les 10 Mercè Regà us porta la informació més destacada. També s'hi posa Sergi Mas amb el seu 50ers. A partir de les 11, Delicatessen amb Toni Guerrero i Fèlix Serraclara. A 13:15, Salut Natural per tothom. A les 6, al Montperico amb Josep Sánchez. A les 4, Montperico amb Josep Sánchez. I ara sí, a les 6, el Mirador de l'Actualitat amb Ignasi Miranda.
Hola, bon dia, Joan. A les 6 de la tarda en el programa El Mirador de l'Actualitat dedicarem avui la taula d'anàlisi a Líbia, un país que sembla que veu al final del túnel a la seva crisi i pot trobar aviat l'estabilitat després de l'acord per formar-hi nou govern. Tot això amb l'entrevista us acompanyarà El Mirador a partir de les 6.
Nosaltres, Kate, hi estarem molt pendents. A 1:15 la missa de la catedral i a 8 l'hora del pati. Nosaltres hi tornem demà a 8 del matí. Adéu-siau, que vagi molt bé.